Fego París y Londres, un programa de entrevistas, una tertulia cordial y amable que nos ayudará a conocer la riqueza humana de Pego y les nostres comarques.
Pego París y Londres, un programa para aprender cosas de la nostra gent, un programa para conocer mejor la vida de los nostres pobles.
Pego París y Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit. I Londres, assistem un dia més per a una tertúlia cordial i amable.
Continuaran les nostres tertúlies.
Efectivament, i avui parlem d'algo molt prop, molt pròxim, Pegolí total.
Total, des de fa 80 anys ja.
Ja, ostres, 80 anys. I que està donant faena a moltíssima gent.
La principal entitat
del poble, no? La empresa més gran del poble, i parlem de la cooperativa agrícola de Pego.
Tenia que portar algú important, no?
Bé, clar, hem portat a Pepe Pastor, és president des de 2013, president de la cooperativa.
Així és.
I bueno, és ell ha viscut directament els canvis que han portat a que isquen bones notícies a la premsa sobre el treball que està fent la cooperativa, no? Fa uns mesos va eixir una notícia que parlava del bon fer i d'un exemple d'empresa que ha progressat i ha fet un canvi important. Pepe, fer-nos una introducció d'aixòs més de 12 anys al capdavant de la cooperativa i d'aixòs canvis que parlarem un poquet en més detall, però...
Que facin lo ells, bueno, hi ha una lluita constant.
Dos dades, de quilos o de lo que vulguis, no?
A veure, Copego, quan, bueno, farà en el 2013 vaig entrar jo com a president. Estem al voltant de 6 milions de quilos de confecció.
Això que són 6 gigues?
Sí, 6 gigues, lo menos.
O 6.000 cas. Que lo mismo. Bueno, estem al voltant d'això, 6 milions de quilos de cítrics. Ara estarem confeccionant en la cooperativa de Pego per 25 milions de quilos, el qual fa que tinguem un període de treball des de 10 mesos a l'any, dos turnos de treball, i és una font d'ingressos per al poble, per la feina que fem.
Bé, que és el doble del doble. Recordes quanta gent hi havia treballant quan vas entrar tu a la cooperativa?
Pues treballant al voltant de... Pues, les persones no ho sé, però estem treballant tres dies a la setmana, uns 6 hores a la setmana. Uh-huh. I ara estem treballant dos turnos de 8 hores durant 10 mesos quasi. Uh-huh. Entonces, és una font d'ingressos molt important per al poble. Molt, molt, molt.
Un gran creixement en pandèmia pel mig, en moltíssimes crisis del sector, sempre s'està parlant de no hi ha preu, hi ha problemes, que no es paga bé.
Ha canviat això, perquè sí que fa uns anys la gent es queixava, la gent que tenia la taronja a la cooperativa, es queixava de que els preus eren molt baixos, i o tenies molt bona taronja, molt bon puesto o no tal, i últimament he sentit coses molt bones de bons preus i de bones...
Lo cert és que la estratègia és diferent. Antes érem una xocoteta empresa, molt xocotiva, 6 milions de quilos, però ara estem han creat una empresa que farà al voltant de 100 milions de quilos de cítrics, més 10 de caqui, més el projecte Aguacate, i el que fa és que tinguem un poder molt gran des de l'àrea de comercialització. Entonces, si tu tens poder de negociació en els clients, pots demanar preu, però si eres un mindung i que entres allí i dius jo tinc això, m'ho compres? Sí, però a dos terços com els raps. Ara no, ara tenim poder de negociar en clients.
Clar, perquè tens quilos i perquè domines una part del mercat.
Sí, i això és el que ens fa, ens dona aquest potencial.
Olé, quina oloreta fa, no?
Potencia a garrofa.
A garrofa.
La garrofa, molt altament parlat, del poder de la garrofa.
Sí, perquè, clar, també forma part d'un producte que comercialitzat de la cooperativa. Abans molt portàvem important. Les garrofes a la cooperativa.
Ja, però el Jubi encara és una gran potència de la garrofa, i és alhora garrofa és per la cançó que anem a posar, de Remigi Palmero, que li fem un xicotet homenatge, ja que justament esta setmana va morir el cantautor del Ginet, i un precursor del rock mediterrani, i una de les principals cançons que va tindre este premis a nivell nacional va ser l'Aurora Garrofa. Pues anem a escoltar aquests 4 minutets de l'Aurora Garrofa.
Anem a sentir-la.
Quan vulguis, Vicent.
Vinga.
Thank you.
El bar Daniel és el bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, per ajuplar-se els dits. És el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu.
Assistem a Pego, París i Londres parlant de Coopego i estava comentant-nos Pep que l'empresa ha crescut molt, s'ha creat una cooperativa de segon grau, no? Explica'ns un poquet com ha sigut això, fusionar-se diverses cooperatives per a fer una empresa més gran, no?
Bueno, el tema va ser que en el 2000, bueno, jo vaig entrar en el 2013, entonces mires allí, entres, analises, dius, bueno, o creixem en volumen o tanquem. Què és més fàcil, creixer en volumen o tancar? Més fàcil és tancar, però jo sóc cabut, sóc un bellota d'estos de...
Això el van posar ahir, era una època de crisi, suposa.
Home, va ser curiós el tema. Però jo entre allí dic, bueno, anem a creixer. Com creixem? Doncs pues es començarà a buscar per el voltant i pilles una persona que és Jaime Torres, que era el gerent de la cooperativa d'Oliva, i era un perfil brutal.
Que ja no és cooperativa, que és un assat.
És un assat, bueno, era un assat entonces també. Però entonces pilles un perfil que dius, este tio té un saber fer que ningú el tindrà. El senyor Jaime Torres.
Sap vendre, vols dir.
Eh? Sap vendre, sap, no. Sap gestionar el que és una empresa. Té un saber fer que és l'hòstia en bote. Entonces arribes allí, el coneixes, parles amb ell, Jaime viene amb vosaltres, creem algo, ell és molt reticent a aquestes coses, ell vol créixer a poc, i li planteja el projecte, diu, bueno, anem a muntar una empresa entre Oliva, Gandia i Pego. I li fa gràcia i la muntem, que va ser la cooperativa segon grau, que és Green Fruits. Uh-huh. Jaime és el gestor, Jaime Torres, però que és un crac. Em fa gràcia, bueno, a vegades ho dic, s'alça a les 4 del matí, es gita a les 10 de la nit, i es passa treballant pues, des de les 4 del matí fins a les 10 de la nit. Qui és capaç de fer això?
Pues ha de ser una persona que li agrada moltíssim fer aquesta feina.
És un personatge, és una persona que és capaç de... No sé explicar-ho. El conec, el parlen ell, i es comencem a dir, no, el tio este és el que vull jo. I a partir d'aquí es comença a créixer.
No em queda clar a mi això, Pep.
El què?
A veure, però ara n'hi ha més quantitat. Però, sí. I, per tant, cada una de les components, la cooperativa Gandia, la Sat d'Oliva i la cooperativa Pego, continuen fent el mateix. El que passa és que
no
hi ha una de
segon... No mateix.
Ah, ahí està la qüestió.
Ara són 6 com
perquè ja no només és un canvi de quantitat, ara, no és una economia d'escala.
És una redistribució de les tasques.
A veure,
no?
Jo penso que té que haver un líder en les coses. Té que haver una persona que és la que aglutina i que coordina tot allò. Si no n'hi ha un líder, ja pots fer muntar coses que se'n van i deriven, se'n van perquè sí, se'n van
perquè... Que fa que cada un d'estos components especialitzen unes coses.
Sí, que no, que se'n vaja per la d'ella. Però si n'hi ha un líder, el líder és que el que marca les pautes. Sí. I va anant, i va fent, i va fent. Entonces, aquesta persona va marcar el camí del que tenen que fer. Moradors de... I bueno, Coopego, Gandia i Oliva darrere. Després s'unixen el GMSI, Moncofa...
Que també és una cooperativa.
Sí, no, tots són cooperatives. Tots són cooperatives. Som 6 cooperatives. Estem en Castelló, Alacant i València. N'hi ha una en Alacant, que és Pego, una en Castelló, que és Moncofa, i 4 en València, que és Oliva, Gandia,
el GMSI
i Alzira.
Ah, i Alzira.
Però només es comercialitza el que ofereixen els socis de les cooperatives?
No, fem compres.
Ah, feu compres, també. Vale.
Sí, perquè nosaltres tenim un mercat. Entonces tu a un client li dius, a veure, jo t'abaixis que hasta el 10 d'octubre, però del 10 al 31 t'apanyes. No pots fer això. Tu tens un client, tens que abastir-lo
tot l'any.
12 mesos a l'any. I si no li abastixes, mai se'n busca un altre.
Però en tots els productes agrícoles que demana?
No, tot el que... Motos és en cítrics.
Cítrics.
Motos en cítrics és 12 mesos l'any, eh? 12. Perquè ara estem, tenim dos almacens que estem treballant, que és el de Pego i el de Algemesí. Pego és el especialista en mandarina, en xocoteta, el que és mandarina, clementines i coses d'estes, i Algemesí és la taranja gorda.
És a dir, que la mandarina de Moncofa la porten així a Pego.
La porten a Pego i la mandarina d'Algemesí la porten a Pego.
I la taronja de Pego la porten a
Algemesí. Entonces tu, al centralitzar la confecció, no pares... Per exemple, antes tu tens un almacén que fa... En aquesta època estarien treballant Nador Coig, Tangos, Navalines, Navellate i Salustianes. Si tu, entre cada una de les parons que fas d'ahir, tens que buidar tot el que tens en la confecció i has començar de nou, bueno, això és un caos.
Perds
un quart d'hora per cada. Però també... Aquest quart d'hora, tu imagina't, un quart d'hora, 100 persones...
Buah, són moltes hores.
Quantes hores són? Quants diners són, més ben dit?
Però, per exemple, si els socis de totes les cooperatives no aconsegueixen tindre suficient classe, una varietat de taronja...
Busquem, però, on siga.
Les cooperatives també el que feu és una explotació de terra, també compreu terres o llogueu terres i exploteu terres?
Bueno, nosaltres el que fem és, bueno, en Copego en particular, és el que hem fet és el projecte de llogar terres. El que fem és certes varietats que no estan en el mercat i volem explotar-les.
Ara que estem... pagues un lloguer anual al sí. propietari i durant el lloguer, per exemple, 10 anys, 15 anys?
15 anys, sempre.
15 anys.
Entonces, el que fem és lloguem la parcel·la al propietari...
I poseu una varietat que no, per a cobrir, no, els forats que teniu, potser. No?
O considerem que és una varietat que, antes de que la prove el soci, la provem nosaltres. I en més de que li costi diners al soci, que li costi diners a la cooperativa. És dur dir-ho, realment, però al soci no li costa un duro. Estem provant ara varietats com la... Com es diu? La Spring Sunshine. Ole, con un par de cojones. Un nom sí. d'estos americà. Del...
I quin tipus de...
És una mandarina que ve... Sí, dins del grup Oteo, que és el de el propietari de la Orri, i ve a partir de...
Primavera, no, pel nom?
Sí.
El primavera.
És març, a partir de març. Mm-hmm.
Quan fa sol, per això li pot deixar, no?
Spring Shine, imagina't.
Clar, quan...
És una mandarina tardana.
Quan brilla el sol a la primavera.
Sí. Una mandarina. Entonces, estem fent proves en mandarines o en taronges. Per exemple, n'hi ha una Taroco Rosso, que és la Hipólito, que l'han provat també, la Murina... Entonces, antes que siga el soci el que faci les proves, les fem a la cooperativa. I quan tinguem resultats, traslladem.
Si va bé, pues, la continueu. Si no, pues, el canvieu.
Si no, dient, mira, no te la jugues, m'haurà costat a morar tots diners, que els diners són de propis de la cooperativa, d'ingressos, de subvencions i històries d'aquestes que n'hem trobat nosaltres.
Vale, gràcies. Molt bé.
I un tema curiós és el projecte que estem fent ara en Alivia de l'ús dels drons dins de l'agricultura.
És el futur de l'agricultura, això?
És el drons? Futur, drons.
Drons, sensors, de tota classe de sensors.
Humitat, sensors de... A veure, n'hi ha sensors que el pillen. El tipus d'abona que estàs tirant, la quantitat d'humitat que tenen. Passa un dron i pot pillar-te les malalties que n'hi ha i atacar-les en
però,
concret.
Però a veure, per manejar un dron has de tindre una formació i...
Sí, però no, el treu el títol.
O sigui, que un llaurador té que ser un conductor de dron. Estàs dient això? O, no, o llogues a uno que és dedicat més a
no, no, és que no poden ser llauradors, han de ser enginyers agrònoms.
No, sí. És que pot ser un llaurador.
Però un llaurador sí. necessita una quantitat de coneixement, una quantitat de sí, però... professionalitat suficient sí. has de, per has de tot tindre... això i per tant has de tindre estudis d'un enginyer.
No, no, has de tindre curiositat, no. curiositat has de tindre... i bueno, o formació
ganes
professional.
Ganes de formar-te, ja està.
Però el dron... l'únic que fas, veureu, des de dalt. però,
però pot passar per mig,
però té sensors també,
pot té sensors, sensors. Un dron pot passar per allí i té uns sensors que capten si n'hi ha aranya roja, grisa, verda.
Són sensors, són drons d'agrícoles.
Sí, són sensors a postes per això. Però realment
són drons, que... igual que n'hi ha que disparen missils, pues n'hi ha que o bomber, n'hi ha que pues
ja
tenen estan sensors per a detectar això.
En aplicacions suposa que
clarament, una app farà que tu entres allí i mires, per exemple, una app que tu te'n vas i mires el rec. A veure, jo estic regant una parcel·la de 40 fanecaes. Tu, tant de rec, d'això, ara tanque, ara òbric, i tu, sense anar a la parcel·la...
Des de casa mateix ho pots fer.
Sí, i portes l'abono que tu vols posar. És que realment l'agricultura no és un... I és que ho dic, fa molta gràcia, però l'home, el guelet de l'aixà en la mobilet i el gosset...
I és acabat.
És històric.
Ja està jubilat.
És històric, i és bonico. És patrimoni.
Sí, per fer el roglet d'hortalissa ja.
Però ja no.
Però és que clar, la visió deixa de llaurador que per a fer tot això és un empresari que té una quantitat mínima de terres determinada, doncs quantes fanecaes, precís, i ha de tindre el més mecanitzat possible, ha d'estar superinformat de com va això, i ara damunt l'última tecnologia en drons, jo ho veig difícil.
No.
Bé, jo veig divertit i guai, no?
No, una persona, per exemple...
Pues igual estimula més els joves per fer-se...
Això és el que passa, que tu tens una...
L'únic que
tens... Si socis, quants socis té la cooperativa de Pego?
Ja no parlem
sí
de...
Sí que és
propietat. Clar, vale.
En aquest cas ja no parlem d'agricultors, parlem d'empresaris agrícoles.
Ja està.
Sí. Val? Que porten les seves terres...
Recordeu que així en aquest programa va vindre un Frederic Aparici que ens va parlar de com els llauradors de l'arada a la ploma, de com els llauradors feien rics.
Feien diners, sí, a l'edat mitjana... D'això, de fet, tenim dos papes, no? Tenim dos papes Borja que tenen diners
de la canyamel, sobretot.
Es guanyava diners si treballaves i si sabies...
En Oliva n'hi havia l'Engeni,
L'Engeni.
Hi ha un carrer que es diu el carrer L'Engeni.
L'Engeni, efectivament.
Que era...
Sí,
d'això. Però realment, a veure, ara un comentari xocotet. Una persona que llogue terres... La cooperativa, per exemple, Morat, és una persona que ve allí, mos porta la terra i el 60% de tota la inversió que vaig a fer està subvencionat per la comunitat europea, que és fons de la cooperativa. I és, tirem allí, que el costa 100.000 euros una inversió de X fanecaes, joder, en 40.000 ho tens. 60.000 van a parar.
Sí, de la porta la Unió Europea. Tot això ho gestioneu vosaltres.
Clar que sí, sense problemes. I una persona que tingués...
Els jornals i tot això que treballeu...
No,
i això
tota vosaltres... la inversió.
Ja, però això vosaltres també col·laboreu en socis en...
No, nosaltres podem ajudar-los en la cooperativa, en la secció de crèdit, préstecs, el que siga, no hi ha problema.
Assessorament.
Assessoraments tècnics. Per exemple, el dilluns tinc una reunió amb una persona que té que parlar de com fer més quilos en l'avocate, perquè mos queden curts.
Volen més calibres o més quantitat?
Més quilos.
Més quilos
per superfície. Més quilos...
Jo estic mirant que es posen molt apretats aquests arbres. És que planten a peu i dic, hòstia, que apretats estan. Igual és això. Sí. Igual és això perquè no vagin tant cap amunt.
No.
Ells volen, la fruta vol sol.
És per a ben pronte començar a fer quilos.
Per quilos, en seguida.
Pronte. Ah, quan és jove l'arbre.
Clar.
Clar, i quan ja se'n van de mare, doncs ja potser ja tallen un sí o un no. O recurtes un sí o un no, i després quan ja s'han fet, recurtes els altres i vas rejuvenint-los. És així, no?
Bueno, això n'hi ha que mirar els països pioners com ho han fet, però el que passa que són altres climes, suposa.
Estàs parlant tot el temps de cítrics, però a Pego també hi ha alvocat, sobretot, també, sí. Hi ha altres plantacions de mango i altres coses, i la cooperativa, tinc entès, que també té...
Nosaltres fem avocate, és el que mos porten, nosaltres comercialitzem, sense
problemes. Però això no es confecciona a Pego?
No, això es té un portamontó al GMSI.
Al GMSI.
Perquè allí n'hi ha un calibre, que és millor que el que tenim nosaltres, perquè nosaltres tenim una línia de baix. Doncs això el que fa és que cuida millor la fruita. Doncs ho portem així.
Sí, gran calibre el Gemesí, està clar. Gran calibre, frutes de calibre gran.
No, que no és que tenen el calibrador del caqui. Entonces, quan s'acaba el caqui, ve l'aguacate. El que n'hi ha que fer és optimitzar al màxim tota la inversió que tens. Si jo tinc així, faig 4 mesos de caqui i 3 d'aguacate, joder, amortitzen 7 mesos. De l'altra manera són 4. Tenim que pensar en amortitzar, en optimitzar al màxim la inversió que hem fet. Economia d'escala, punta i pelota. Sí o no? Jo no perd.
Sí, i és la inversió que fa rendibilitzar-la en el temps, aprofitar-la al màxim. Sí.
Aprofita-la al màxim i amortitzar-la el més pront que puguis.
Jo tinc curiositat...
Quan menys mesos, quan menys anys, més, millor.
Tinc curiositat del nom de Green Food Eats, perquè el veu pensar i perquè el veu posar, perquè no és agricultura ecològica, però té algo així...
Té algo que veure agricultura ecològica, perquè Green Fruits era una línia, una marca que havia fet Copego. Quan va muntar Green Fruits volíem posar-li Nova Citrus, que era oliva, i que no, i no mos van deixar Nova Citrus Copuve. I nosaltres vam dir, mira, nosaltres tenim una marca que és d'agricultura ecològica que tenia Copego, que era Green Fruits. Van posar aquesta marca, me la van aprovar i es va quedar.
Ja.
I s'ha quedat per a tota la empresa?
Per a tota la cooperativa. L'altre dia em preguntàvem...
Però, perdona, ja que estem en això, diferencieu en agricultura ecològica i convencional, és a dir, teniu també, comercialitzeu també d'eco?
Nosaltres no la tenim, però la portem a una cooperativa que és la que ens comercialitza la línia eco. Si n'hi ha algun interessat en fer eco, nosaltres li venem la fruta sense problemes, tant que sigui citris, aguacates, pomelos o el que vulgui. Nosaltres la línia tenim contactes i prou l'abanico de gent que pot fer això sense problemes.
O sigui, que és la gent que vulga,
sense problemes,
que estan fent d'ecològic, doncs també poden entrar a la cooperativa.
Per exemple, pomelo, sí, en la zona n'hi ha molt poquet, però socis que tenen pomelo, busquem una empresa que faci pomelo i que li pagui el millor possible al soci.
Clar.
L'objectiu és que sempre el soci tingui el major benefici possible.
I els estàndards de qualitat com es controleu?
En camp i en post-recol·lecció. Quan entra dins de la cooperativa, pues es fa una escandalla de tota la fruita que té el soci i mires, che, pues n'hi ha tant de fruita de calibre 1, calibre 2, calibre X1, X2 o ruïns o d'estriu. Això quan entra la fruita.
I, per exemple, la dolçor, això també com ho podeu controlar?
Això, la dolçor, és un tema que només es controla en la primera campanya. Seria el que seria agost i setembre, serien iwasakis, okitsus i marisols. Perquè la dolçor és algo que quan ella entra en fruta, quan ella entra en sabor, ja no...
Sí, quan agarra el color pràcticament ja, després d'una volta d'octubre ja, pràcticament...
Totes estan iguals. És la primera part de la campanya. Iwasaki, Okitsu, clausellina, marisol i les primeres clementines. Després ja estan totes tan bones ja.
Inclús a la navelina no? O sí, també?
Navelina, les primeres navelines. Les primeres. Potser estàs 15 dies fent control, però després ja pronte. Només toca a novembre, aire.
Ja.
Teniu estudiats els costos, no?
Sí, molt.
A veure, jo vaig a dir-te una cosa que no sé si ho feu o no, però i tu digues realment...
No, sí, estiré així.
A mi m'agradaria, a mi jo crec que l'ideal seria que segons es venga la fruita al client, sigui a distribuïdor, o sigui a... compreu ben... una taronja de, determinada d'un soci i la ven al client a un preu
vale.
Determinat. Posa 100.
Vale.
100. I després la cooperativa diu, mira, nosaltres tenim calculats els costos i ens quedarem el 30% de, del
menos,
preu.
Menos.
No, per dir una quantitat.
Sí,
estan una quantitat del 30%. Això vol dir que deixes 100, que vens, sí. 30 se'l queda la cooperativa per a pagar tots els costos sí. i 70 li ho dona al soci.
Sí.
Ho feu així, no?
Ara estarem en vora el 86...
Percent?
89% donar de pago al soci i el 11% és gasto de la cooperativa.
Però ho feu així, no?
Sí.
L'11%
sí.
del preu de venda se'l queda la cooperativa per a cobrir els costos
cobrir
i el 89 li ho dona al soci.
Sí.
Ho feu així, no?
Sí. Vale. Això va ser en... Van fer una convenció de Green Footage en... Que va ser octubre, novembre? Marco, per ahí, principi de campanya. En el qual es va parlar d'aixòs temes. I un dels temes era qui li donem al soci i què es queda la cooperativa. Mm. Green Footage. I era el 11%. 11, 12, 13, per això estava.
O sigui que depèn del producte. Perquè pot ser que cada producte tingui els seus costos?
Home, depèn també de la classificació que tu tinguis. Si tens mierda de producte que, és, que se'n va tota la basura, què li imputes a aquesta persona? Quin cost li imputes? Li imputem el 11... o què fem? Tot depèn moltes voltes que si tu li imputes, però realment és complicat moltes voltes això. El més important d'una empresa d'aquest tipus és tu aportar qualitat. Tu portes qualitat i se te pagarà conforme a la qualitat que tu portes i se te pagarà bé, sempre, 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 sempre. Però estarem al voltant entre l'11 i el 12% de gastos d'empresa.
Està molt bé.
Que no està mal, eh?
Està molt bé, està molt bé.
Que no està gens mal.
Està molt bé.
El senyor economista que me diu...
Home, bé, jo... Però n'hi hauria que veure, no, però n'hi hauria que veure... Hi hauria que veure...
Estem parlant de fruits de qualitat.
Sí, però mira, a mi...
Estem parlant de mitja, eh?
A mi m'agrada molt, Pep, com m'ha contestat, perquè ha sigut clar, ha dit quantitats exactes, perquè, clar, això tu vas a un comerç, que és una... És una empresa privada, una SL segurament serà
UCA,
majoria, o que sigui, però no són cooperatives. Ahí el que busquen aquestes empreses són tindre el màxim de beneficis possibles. ¿Vale? Què passa? Jo, a veure si es va per ahir la cosa. També tenen clients i com es ven al mercat internacional, els preus... tu vens un 4, ven un producte i el comerç també el ven aquest producte, per tant el preu serà el mateix
igual.
Vale? Què passa? Que una empresa així com Pep ha dit els percentatges, doncs tu saps com va la cosa, tu soci, tu saps per on van els dins, però tu vens a un comerç i no tens ni idea. Normalment el que fan és vendre, a voltes abans sabien el preu, després ja no saben el preu. Jo no sé ara com estarà, però què passa? Que el que volen és tindre beneficis, no? Com més beneficis millor. O sigui, ells saben, faran un estudi de costos també i voldran, però clar, com si volen vendre el seu producte, doncs hauran de tindre-lo i hauran de pagar-lo un preu per aconseguir-lo, no? El que passa és que pot ser que intenten buscar-les de millor qualitat, per tant, la cooperativa, no? I n'hi ha gent que no sàpiga si està en la cooperativa o no, depèn de la fruita que faça, no? De la qualitat que faça, perquè pot ser que el comerç guanyi més, però clar, el comerç juga a que els costos han de ser més baixets, es han de controlar, n'hi ha un que dirigeix més, vull dir, ahir és més fosc, però la informació la té l'empresari, diria, el comerciant, no? La cooperativa, és important això, que sigui transparent i que valori la qualitat, però jo diria que juga una certa desavantatge, perquè és transparent i en canvi un comerç pot amaga tota la informació possible, juga la informació, intenta fer clients tal, intenta pagar el mínim possible al llaurador i va trampejant, no?
Vale.
Jo diria que és així, no?
A veure, una volta un empresari d'estos citrícoles,
perquè segons la diferència eixa, un llaurador li interessa apuntar-se a la cooperativa o no, o vendre un comerç?
Depèn del llaurador, hi ha gent que no confia, però bueno, ara vaig a contar-te una història que em va passar en un comerciant de Citrícola. Parlant amb ell, menys mal que esteu les cooperatives, perquè si no estiguessin les cooperatives, moltes llauradors es pagaria a 2-3 com a snaps.
A què?
A 2-3 com a snaps. Has sentit mai aquesta frase no. Peolina? No? Tu sí, no?
Sí.
És, el pagaríem el que em passa a mi pels collons i gràcies.
I gràcies.
I gràcies que me l'emporti.
I gràcies que me l'emporti. Mm. Això va ser un empresari citrícola, perquè jo estic en el club de varietats de... Bueno, de l'Anna d'Orcot, en la CUPPB, no sé. I un empresari d'estos que són mega empresaris, que són, que fan...
Facturen molt, vols dir?
Molt, no, lo després. Dic, ja. Menys mal que són les cooperatives, si no, els llauradors es xuplen els mocs. No, i gràcies. Que... És que realment és així, no? Les cooperatives...
Les, tenim cooperatives un marquen un poquet... Marquen
aquest terreno. Dic, mira, nosaltres estem així, som el territori, perquè un empresari agrícola diu, jo me'n vaig, i me'n vaig a Marroc i compro la taronja que vull. Però la cooperativa què fa? Estic així, compro la taronja així, estic així, tinc el meu soci, tinc que defendre el meu soci. Clar. Els altres, se'n van amb les passa pels collons, me'n vaig a Argentina, Sud-àfrica, a Marroc, o a Perú, ells tenen igual.
Sí,
l'únic que està així qui és.
Sí. Vosaltres, la cooperativa.
Les cooperatives.
Arrelades totalment al territori.
Som el territori. Si no fos per nosaltres...
Tanquem
la parada.
I ja que comentes això, com està afectant doncs, això, els preus de les taronges de Marroc, de Sud-Àfrica, de tal, com està afectant el mercat?
Que entren sense control que... moltes voltes fitosanitaris, que costa molt poc.
Això és un problema greu.
En Rotterdam entraven així, no? I les deixaven entrar. I jo dic, serà possible
això? Això és un problema molt greu que tenim. N'hi ha que fer que fiquen que era un control de fitosanitaris per tots. Però nosaltres la gran avantatge que tenim és una, que és el servei. Uh-huh. Nosaltres les empreses espanyoles, sí, el territori nostre, el valencià, és el servei que donem. Perquè m'arriba el pedido a les 12 migdia, vull un camió de tal, 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 tal. I a les 4 de l'esperar el té a punt i a les 6 de l'esperar ve el camió i ho arreplega. Això, te'n vas a Marroc.
Ja, ja no és
igual. I no pots trasladar-ho. Tots els nosaltres tenim la gran avantatge del servei. I et sé, mira, tu em demanes això, jo t'ho dono. Tu no patisques.
Aquesta eficiència també hi ha empresaris que la valoren, clar.
No, no, les grans superfícies és l'únic diferencial que tenim. No en tenim altre. Gràcies a això... estem salvant-nos, si no, per preu, rap, tirem la persiana. Però el servei que donem és tan important com el producte.
Jo tinc dues preguntes, una que l'estàs contestant. Has dit que en el 2013 vas dir o tanquem o creixem, una de dos, i lo fàcil era tancar. Han passat estos anys i en estos moments, què penses? Que n'hi ha que continuar creixent, aguantar-se... I l'altra pregunta és, quin és el perill que veus tu en la cooperativa de Pego? Què és el que fa por, el que la pot tombar? Els enemics.
Enemics. No ho sé, jo trobo que enemics no en tenim.
Bueno, per exemple, aquestes competències desleals...
Això està ahí, però bueno...
Això és un enemic.
Això estava, ja fa anys que ho tenim.
En economia, cada volta més.
En economia sí, no es diu bueno, enemic, es diuen...
Competència.
Però... La competència és
competència.
La competència, però tenim que jugar tots en les mateixes normes.
Dona servei.
Ahí està.
Dona-li algo que tu, que l'altre, no puga tindre. Che, mira, jo... Què vols, un camió a les 12 i migdia i me l'has demanat a les 11? Tranquil, que a les 12 el tens. Sí. De lo que tu vulguis.
I en estos moments, però... créixer més, aguantar-se...
Créixer més.
Collons. Bellota, eh?
Sí. No. Sí.
Omplir
ese buit... escala és créixer més.
Omplir no? Ese buit que comentaves, no? De ara, de l'anelate o això, sí. Que vos falten quilos, no?
Vos falten quilos.
Però dona el compte, créixer, però ja no només... En un territori determinat, sinó afegir noves cooperatives.
Sí.
Saps el que vull dir? Créixer en aliances, en col·laboració amb altres cooperatives.
Això són sis, que m'entre una sèptima que ens porta 10 milions de quilos de lanes.
A ells els interessa.
A muerte.
Ara.
No m'ha dit l'envelliment del camp i coses d'estes, no ho has dit.
L'envelliment del camp, per exemple, està ahí.
Està ahí.
Però jo el que confio és que mentre un jovenet que agarre un mòbil i que controle una finca de 200 fanecaes...
I ara, ara mateixa imagina que una persona que té terres a Pego i que es jubila i diu, jo no tinc ganes ja de portar-ho, els fills no tenen moltes ganes, i diu a cooperativa, hi teniu les terres, porteu-les vosaltres. Això pot ser? Ai, quina pregunta.
Joder, m'has posat...
No hi ha que apretar-lo, no hi ha que apretar-lo.
M'has rodat.
Això és una realitat.
A veure, jo tinc un objectiu molt clar, que és arribar a aconseguir parcel·les de 50 fanecades.
Ja.
En però totes les parcel·les. De Pego... No, però jo, per exemple, a nivell personal, tenia terra d'escampar, que vaig heretar els meus pares, 7 o 8 parcel·les, per ahir totes les campanyes. I en tenia una que no podia vendre. I la volia vendre per comprar un bancalet al costat. Tenia 3 fanecades en la zona de Cantalats, Favara. I això ha sigut el núcleo que ara tinc 35 fanecades en un bancalet.
La que volies vendre?
La que volia vendre.
Ha sigut la bona.
Sí. I ha anat venent tot l'altre i ha aconseguit una parcel·leta entre... Vaig a fer la suma de tots els factors. Heretat, més comprat, més permutat. Vaig fer una permuta de 5 fanecades per 5 en una persona, en un veïnat meu. Més llogat, ja tinc 35 fanecades. És una explotació interessant.
Sí, sí.
I tenia un bancalet de 3 fanecades. Només em queda una altra parcel·la, que són 12 fanecades, que està a la muntanya i que té una casa. Això és a part. Això és a part, però
paradigmàtic, això és un exemple
no, és el que n'he de fer.
Sí.
És dir, mira, jo a nivell personal, de persona individual, he fet una agrupació parcel·lària, pot fer com se vol. Si ho ha fet, jo ho fa com se vol, perquè no soc més listo ni més, soc igual gilipolles que tots, el més tonto soc jo.
És
simplement tindre un objectiu. Tu tens un objectiu, que mira, pues, i no té per què ser, no té per què ser sempre tancar-te en una idea. Jo el que volia vendre és el que he agrupat.
I és un procés que encara continua.
Home, sí, sí.
Perquè tu dius que l'ideal són 50 i en tens 35.
En tinc 35, home.
Falten 15.
Falten 15, però bueno. Però comprar-ho, joder, no. La meva filla ha fet industrial i troba que ho fic de complicat, que es dedica a l'agricultura, a la terra. Però bueno,
però clar, has parlat de permutes, has parlat de lloguer, de comprar... De...
Ara, per exemple, tenim un tema molt important, que és la llei d'estructures agràries, en la qual una permuta... Jo quan vaig fer la permuta eren 2 compraventes. Jo pagava la venda... I l'altre la que pagava la compra, i era les 2. No era una compra, una venda només, eren 2 compraventes. Ara està això pagat per l'Estat.
Dona facilitat. Zero. Per llei.
Per llei.
Impostos zero.
Zero impostos. Zero. I zero de...
Per facilitar la reparcel·lació.
Si és per agrupar. Si
és per agrupar. Tu expliques que t'has d'agrupar, no? Si ho agrupes. Manda huevos, 0%. I damunt, tu ara li cedixes la teva terra a... Mira, Pisendes es dedica a la terra, jo no vull saber res, i la cedisca a ell, la dones o per lo que fora,
la llogues
i 0%. Ara tu, el teu fill o el teu nebot, que mira, jo la terna molt bona, el meu fill no la volen, i la passa al meu nebot, 0%.
Una pregunta, Pepe. Tu ja tens el dron?
Tinc el mòbil,
Ja tens el mòbil, ja és el primer pas. És el primer pas.
A veure, em falten 15 fanecades per les 50. Ja. No puc encara. Em falten siga, 15 fanecades.
Perquè s'amortitzi la inversió, em falten 50 fanecades.
Em falten 15 per les 50.
15, exacte. Sí.
Però realment, 4 hectàrees és un estàndard que podríem nosaltres fer, que sense... canviar l'estructura parcel·lària nostra de minifundi, perquè 4 hectàrees és un minifundi.
Això, per exemple, pots fer a Favara aquest pla, ho pots fer a les Horts o a tota la plana de Pego cap avall, pues, però cap amunt és més
igual,
complicat.
Igual.
Va bancals, però és el mateix.
Ha bancat.
Ja està.
Sí, però a minifundi, 4 hectàrees, no n'hi ha un terme mig?
Minifundi, 4 hectàrees és un minifundi.
Medifundi, això no ho diu ningú. O mini o...
Medifundi no, minifundi.
O latifundi.
Bueno, jo tinc una teoria.
Una cosa és Castella, que allò és total o bèstia. Vale. Però sí,
però has dit 4 hectàrees és minifundi? I són 24, 48 fanecaes?
És un minifundi. 50 hectàrees, 50 fanecaes és un minifundi.
Estàs parlant de 50 fanecaes?
50 fanecaes, és un minifundi.
No, però una hectàrea són 12 fanecaes.
Bueno, sí, però ell... 48. Però, número redon, 50
fanecaes és un minifundi.
100 ja és un...
Dins de l'entorn... Dins d'un entorn de, per exemple, d'hortícoles, seria una parcel·la gran. Dins d'un entorn d'arbres, és una mierda de parcel·la. És un bancalet.
Bancalet.
És un bancalet.
Això que tenen 3 quartons, i tinc un bancalet, 3 sí. Quartons.
3 quartons.
A veure, jo és que ara voldria parlar d'una cosa molt curiosa.
Sempre avant. Avant?
No, d'una cosa positiva. Els valencians tenim un potencial que ningú altre territori d'Espanya el té. Nosaltres tenim el minifundi. Que és la gran cosa ruïn, però la gran cosa bona que tenim. Què fan les grans empreses? Compren terra? Sí. Nosaltres la tenim.
Clar.
Nosaltres la tenim. Som els amos de la puta terra.
I els fills de putes dels
terratenients.
En els altres territoris...
Fan? Estan comprant terra. I nosaltres som els amos de la terra. I en Andalusia... Ells compren terra, nosaltres la tenim. No, si som capaços de reinventar-nos i fer que la terra siga com una cooperativa, que ens agrupem per millorar la producció, ja està, tios. No hi ha més. Ja està. Som els amos de la terra.
Ja.
Disculpeu, però tinc vici de menejar-me. Som els amos de la terra. Està, i els altres no la tenen.
Te'n vas a Andalusia per ahir i n'hi ha quatre propietaris que tenen
amos,
mogolló
de terra.
I nosaltres
som els amos de la terra.
Vol dir que la cooperativa, que socis, la cooperativa ja és com si fos un latifundi d'Andalusia.
Més o menys,
podria ser. Però ja són molta gent, estan organitzats i poden guanyar diners.
Però clar, té que haver un líder, algú que faça el camí. És de
a veure, organitzem-nos, pensem d'una manera diferent. Som els amos de la terra és nostra. Els altres la compren. Per què compren terra les grans fondos d'inversió? Perquè és rentable. És rentable la terra, molt rentable.
A més, el sustent de les persones...
Sempre quan la rendibilitzes, fas inversions...
Sí, sí, pues, es fa.
El dediques a això.
Sí, però realment...
T'has de dedicar a això.
Però, hi ha persones expertes, hi ha enginyers que es dediquen a això. Tu tens un bé i l'invertixes, per exemple, tu tens un bé. Jo tinc un bé que és un patrimoni. I em vaig i agarro un fons d'inversió i el clave ahí dins. I l'altre, els quatre que estem així, ho invertim tot junt. I una persona m'ho porta. Perquè tu no vas a la terra, tu tampoc, i ell tampoc, i jo tampoc. I els meus fills menys. Els teus fills...
Menys encara.
I els fills dels que estem així, zero pelotes. Entonces, pensem en que n'hi ha un futur com a... No com a una terra que és de ma abuela, no. Com a un bé, un patrimoni que jo invertís que en un puesto. Això és el que tenia que pensar.
Però has de pensar, com a propietaris, com a amos de la terra, que n'hi ha experts, que són enginyers agrònoms, clar, que el diuen com ho has de fer, què has de fer, i la cooperativa és la que comercialitza el producte.
O l'empresa, que siga.
Ah, no, però si són xicotets, això que s'agrupen en la cooperativa i...
Pensem que tenim un patrimoni que està ahí, que és un bé, que això ningú d'Espanya ho té, és gallegos, però molts ratos que tenim aigua, tenim clima, tenim de tot, si sabem aprofitar això, joder, és un bé que tenim per nostres fills. Jo no penso en mi, jo penso en la meva filla. La meva filla ha fet industrials.
Serà el que faràs drons.
Serà el que faràs drons. Però realment no es dedicarà a l'agricultura. i els vostres tampoc, i ningú dels que estan escoltant-me tampoc.
Entonces, segurament s'ha de dedicar a algú.
Entonces, que pensar que... en com crear una empresa que sigui rentable, no. Que jo tingui de donar-li al meu fill.
Sí, i que siguin els professionals els que es dediquen, sí, a portar aquestes terres per a que funcionen.
Que siga...
I tu la tens ahí,
ja està. Jo tinc una escritura que
per això és meu. I tu tens uns beneficis, vull dir, quan es ven el producte, has tingut uns costos i uns beneficis i restes, i això és el que el queda. Ja està.
Jo he invertit, jo me'n vaig, agrupo la parcel·la ahí, en la qual el 60% m'ho paga la cooperativa. Jo agrupo la parcel·la, 60% o 40%, que serà, que em costen 100 euros faneca, pues, invertir 100 euros, i la meva filla no sabrà res, res de la terra. Sí, mira, papà, mira, m'han donat l'estrena d'enguany, 2.000 euros, hòsties. Tenim que pensar a Xina, tenim que pegar-li la volta. La terra no és un bé que estigui ahí de m'abuelo. Alguna parcel·la sí, jo tinc una caseta, tinc una noer, tinc una figuera, això sí.
Vaig ahir a fer-te maquete.
Ja està, això sí. Això n'hi ha que mantindre.
Sí, és el romanticisme.
El romanticisme de que sí. Tinc
mitja faneca o tres quarterons.
Ja està, tinc mitja faneca, que mon pare tenia la figuera i jo et parlo.
I la noer, la figuera...
Això no té que pedres. Però l'altre, la gran majoria, té que anar-se a un altre lloc.
És professionalitzar el sector.
Sí.
Empresa agrària.
Calegua.
Siga cooperativa, siga la que siga.
Siga el que siga.
Bé, estem finalitzant ja el programa. Algun suggeriment?
A mi m'agradaria ressaltar tot això que està dient ara Pep.
Dos minuts queden.
Que és una visió que no romàntica de la cooperativa. La cooperativa és una empresa, com qualsevol altra.
I ha de guanyar diners.
Amb una característica important, que els amos són els socis. Saps?
I però, si no guanyen diners els socis...
Clar, doncs s'acaba la cooperativa.
La cooperativa se'n va a terra.
Ahir n'hi ha una qüestió important, que és la gestió de la cooperativa. I ha d'analitzar els costos, ha de veure tal, quines varietats, i s'han d'espavilar, no? I clar, i tot això que està dient Pep és, diríem, innovacions, no? La societat està canviant i a veure com ens hem d'adaptar a aquests canvis socials, no? Què ha de fer? Ara cada volta menys gent es dedica a l'agricultura. Això vol dir que necessàriament s'ha de mecanitzar més, ha d'haver més distància entre les taronges perquè puguen entrar les màquines, s'ha de... lo que estava
la concentració parcel·lària.
El que estava dient dels drons, vull dir, la cosa va per ahir, no? Però també quins productes, l'especialització, n'hi ha en diverses cooperatives i cada una s'especialitza en unes coses, tu fas això, tu fas l'altre.
Optimització.
N'hi ha economies d'escala i tal, i per tant es tracta d'organitzar-se les cooperatives que en el fons cada una de les cooperatives o el conjunt de cooperatives defensa socis i ven la collita de socis. Per tant, diríem que les cooperatives estan arrelades, una cosa importantíssima que ha dit Pep és que estan arrelades al territori i defensen seriosament l'economia del país, l'economia de la gent que s'ha dedicat tota la vida a la terra, ja, també. Jo... però que també és important, jo que diria que n'hi ha que ressaltar que n'hi ha que insistir als socis que n'hi ha que modernitzar-se, n'hi ha que professionalitzar-se, n'hi ha que tindre en compte aquestes innovacions i en certa forma jo ressaltaria que ha d'haver un cert assessorament o fer veure al soci per on van les coses. També ha d'haver una sintonia, no? perquè jo una cosa que sempre he ressaltat, jo presumia de la cooperativa de Pego quan feia classes, però vaig dir-te, mira, la cooperativa de Gandia fatal, la cooperativa d'Oliva, mira, al final s'ha convertit un assat en el final, i la cooperativa no, la cooperativa va diversificar. No es dedicava només a la taronja, a la mandarina, sinó que la gasolinera, la botiga, el bar... Dius, això què té que veure? Ah, pues, home, pues escolta, ja que tenia un local i pues, va pensar que tal, pues mira, si no guanya tants diners per ací, però no guanya més per allà, tal, i entonces, saps? I això són idees que jo crec que el soci ha d'entendre. I la diversificació és important, la innovació és important. I clar, en la cooperativa és difícil portar això avant perquè n'hi ha molts amos, molts socis, i s'ha de parlar, i s'ha de convèncer.
2.000 amos.
La pròxima és el pàrquing de drons.
El pàrquing?
Per a anar no.
un carnet de manipulador de drons.
De drons.
Que n'hi ha que tindre carnet, eh?
Sí, sí,
no
sí,
pot
sí.
agarrar un dron i fer...
Jo em veig més, em veig més professionals que treballen per a la cooperativa amb una esquadra de drons que van per el terme fent tota la tasca eixa per als socis. Perquè els socis només veig algun que altre, però si no...
No.
Bueno, Pep, ja hemos acabat el temps.
Pepe,
moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres, eh?
Que vagi tot bé.
Fins la pròxima.
Gràcies.
Au. Adéu.